Bé, i tenem a l'altre costat de la línia telefònica al senador del PSPB, Artemi Rayo. Bon dia, Artemi.
Hola, molt bon dia.
Bé, i és que vens avui no tan sols a parlar-nos de política, sinó per parlar d'un nou llibre, no?, que has escrit i que s'ha publicat fa poquet, no?
Bueno, així és. En les últimes setmanes pues, ja ha vist la llum un llibre que en estos últims mesos, especialment en el temps de del confinament, pues, he tingut temps per a poder sentar-me i escriure i publicar-lo. És un llibre que, en el que des de la meva perspectiva professional com a professor de dret constitucional analitzo totes aquestes jornades històriques, no?, aquests episodis constitucionals inèdits que han estat presidint la vida política espanyola durant l'últim quinquenni, que coincidís pues, en el meu accés també a les Corts Generals com a diputat en l'any 15. Bueno, és un llibre que intenta analitzar i també ser propositiu, no? És a dir, plantejar pues, valoracions i alternatives des del punt de vista jurídic i polític a les situacions de impàs i que hem viscut durant aquests anys. No en vano, el títol és prou manifest, no?
Sí. Investidures
fallides i Constitució ignota.
La veritat és que sí, pareix que el nom d'aquest llibre ja t'induís un poquet a saber el que vas a llegir en les seues pàgines, no? Digam un poquet que ha detectat vostè en el seu posicionament com a senador i també com a diputat al Congrés, no? Aquestes lagunes, no?, i algunes que té la Constitució, no? Que pareix que aquest tema pot continuar, no? Pot tindre una pròrroga que és llibre, perquè la veritat és que està molt d'actualitat, no?
Bueno, sí, és evident que en estos el fet d'haver ocupat un escó en la carrera de San Jerónimo i ara en la plaça de la Marina Espanyola, en les seus respectives del Senat i del Congrés, pues te dona un espai privilegiat per a no per a descobrir coses especials, sinó simplement per a la valoració i la maduració permanent de moltes situacions molt excepcionals que hem viscut en els últims anys, no? I bueno, són episodis que curiosament ni siquiera els professionals del dret constitucional havien imaginat en molts de casos que pogueren arribar a ocórrer, no? I dono fe com a professor de dret constitucional que ha sigut així. Hi ha la repetició per dos vegades de les eleccions, és a dir, l'activació d'una clàusula com la de l'article 99.5 de la Constitució, que preveu que si no s'investís un president del govern en un plaç determinat, pues procedís a convocar de nou unes eleccions. Això no imaginava ningú en els últims 40 anys de vida constitucional que podia ocórrer, i aquí en Espanya ha ocorregut en dues ocasions. I altres episodis també molt extraordinaris, com és el triomf en l'any 2018 d'una moció de censura, també resultava pues, més remot i inverosímil per a la major part dels estudiosos, perquè sempre este era un mecanisme que s'havia considerat pues, pràcticament inviable, no?, que ple d'entrebancs per a que fora possible el seu triomf. De fet, s'havien presentat mocions de censura, ningú havia prosperat, des de que abans de presentar-se esta, bueno, se n'havia presentat tres, després de presentar-se esta se n'ha presentat una altra, bueno, en el 2018, per contra, pues, prospera. I no només això, han passat coses pues, com en el Senat, l'activació de l'article 155 de la Constitució, la intervenció de Catalunya, també coses inèdites, inaudites, vull dir, molts episodis que no pensàvem que ocorrerien des del punt de vista constitucional en el nostre país, però que han passat. I alguns d'ells, com tu bé apuntaves, pues, que amenacen repetir-se, no? o que no, res fa pensar que no tinguen per què tornar a repetir-se. Per exemple, una hipotètica repetició futura d'unes eleccions, donat el fragmentat marc polític que definís la nostra vida política actual, no? I que és el que fa que fa 5 anys pues, implosione el sistema de partits, passant d'aquest bipartidisme dels últims 40 anys al multipartidisme que ara coneixem i que fa que bueno, aquesta heterogeneïtat de forces polítiques, aquesta pluralitat en el Parlament, virtuosa per a moltes coses, pues, suposa una dificultat extraordinària per a l'estabilitat i per a lograr governs estables, no? I a més també, pues, bueno, en aquests últims dies ho estem vivint, no?
Artemi, molt bon dia, soc Susana.
Hola, Susana, molt bon dia.
Que és que m'ho ha posat en bandeja. Clar, això és el que anem... Llàstima el llibre, clar, haver arreplegat, però bueno, voldrem saber quina idea tindries haver tingut un capítol més, que és el capítol de les catalanes, perquè clar, en este cas Junts li diu a Pere Aragonès que bé, pactem, però tu vés-te'n del govern central, no?
Sí, bueno, tinc que dir que sense necessitat de ser molt visionari, ja les eleccions catalanes d'este 14F ja estan recollides en el llibre, fonamentalment analitzant com se van activar aquestes eleccions i com se van convocar i les dificultats que van plantejar, també això, perquè ahir no va hi haver una investidura fallida, curiosament, que se va inhabilitar un president i es van convocar unes eleccions sense necessitat d'activar aquest procediment. Però és de veres que bueno, en estos són temps, en Catalunya és un altre exemple en el que la pluralitat i la falta d'acord i consens transversal entre les forces polítiques fan molt difícils els acords, i d'això hi ha que sumar un element també molt rellevant, que és l'amenaça del sorpasso electoral d'unes forces a altres, no? N'hi ha molts de vectors que incidixen en la dificultat de garantir una estabilitat de govern. Bueno, tu plantejaves com bueno, n'hi ha ahí unes tensions en la formació de govern entre JxCat, entre Esquerra Republicana. Bueno, n'hi ha una heterogeneïtat de possibilitats també d'aquest escenari polític. Jo crec que el més rellevant de les eleccions d'este diumenge en Catalunya, pues, està de nou repetint-se la història d'aquests 5 anys, l'amenaça del sorpasso de Vox respecte del Partit Popular, per exemple, l'alternativa d'un bloc política un altre diferent. Bastarà, pues, l'independentisme estava en Catalunya, però ara podria donar-se una opció alternativa, que és un bloc progressista. Vull dir, estem en una i tot, pues, d'alguna forma dificultat per la manca de voluntat de trobar espais d'acord i de consens, no?
Quin escenari veu Artemi Rallo, el professor de dret constitucional? No parlem del polític, parlem del professor. Quin escenari veu de governar en Catalunya? És a dir, qui serà el que governarà Catalunya?
Pues jo, si això anara d'apostes, no? Jo no sóc apostar ni jugar, però si a mi me demanares una mirada així un poc visionària, una intuïció, una aposta, jo veig un govern en solitari possiblement encapçalat o dirigit per Esquerra Republicana, no?
Uau, ha sigut una molt... Artemi, de veres, és una contestació que m'ha contestat el professor de dret.
Sí, clar. És a dir, anem a veure. Jo crec que, òbviament, Illa ha guanyat les eleccions, el PSC ha guanyat les eleccions, però en les regles del joc parlamentari això no basta. Clar. Hi ha que tindre un recolzament suficient en el Parlament per després desenvolupar polítiques, iniciatives, projectes, etc. I, òbviament, pues, el PSC té el PSC Illa com a candidat, pues, té aquesta dificultat de sumar els 68 escons necessaris per després donar suport de forma permanent a un govern que siga útil per als ciutadans i que desenvolupa una política. Per contra, Esquerra Republicana, pues, aunque no guanya les eleccions en vots, ocupa una posició en el tablero parlamentari i polític català que sí que li permet sumar a una banda i a una altra els recolzaments suficients per a desenvolupar aquesta política en un govern dèbil, aparentment, ja al ser un govern, pues, minoritari, 32 escons més, etc., però, aunque siga minoritari, amb unes capacitats d'obtindre recolzaments en el Parlament, pues, segurament, possiblement, suficients, no?
Lo que me acaba de contestar Artemi es lo que farà que la gent li compre el llibre, perquè al final lo que volem és una contestació real, no lo que bueno, li agradaria, no, sinó lo que realment el la possibilitat del pròxim escenari de lo que tindrem allí, i per això sí que tindrem interès per comprar aquest llibre, perquè segurament sí que ens diu...
El llibre és un llibre d'un professor, no? És a dir, que aprofita d'aquesta experiència bueno, pues, tan fantàstica i fascinant i té aquest privilegi d'haver desenvolupat una tasca política en un espai determinat, però és el llibre d'un professor que analitza la realitat i que fa planteja alternatives des del rigor científic, no? Que, bueno, jo crec que també tinc que dir que a vegades pues, sembla que la política se li atribueix un gaire de sectarisme que desdibuixa, diguem-ne, la veritat, però que jo crec que no és tan així tampoc, Vull dir, que sí que és de veres que estos són temps en els que se construís molta fake news, construís molt de discurs alternatiu, se reafirmen veritats eternes que realment no ho són, però que jo crec que també hi ha molta política i molt de polític que és molt honest en el seu plantejaments i diu molta veritat.
Artemi Rayo, un plaer escoltar-lo.
Pues un gust per a mi poder parlar amb vosaltres.
Fins la pròxima.
Gràcies.